A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs no deixem de banda el món mòbil i anem a parlar de la companyia que acaba de guanyar el premi a la millor empresa de l'any que atorga el Periódico de Catalunya. Es tracta de la catalana Cellnex. No és el primer cop que guanya un premi d'aquestes característiques. Abans que comenci el Mobile World Congress hem volgut parlar amb un dels seus responsables perquè ens expliquin més coses de la companyia. Saludem el Toni Brunet, ell és el director d'Afers Públics i Corporatius de Cellnex. Toni, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
La primera pregunta és clara. Què és Cellnex?
Mira, Cellnex, per qui vulgui estar familiaritzat amb la companyia, som una companyia que vam sortir a borsa ara fa 2 anys, el maig de 2015, i que som el resultat del procés de separació del negoci de telecomunicacions del que aleshores era de la divisió, que aleshores operava dins d'Abertis i que operava com a Abertis Telecom. Per tant, Cellnex és una solució, diguem-ne, de continuïtat amb el que era Abertis Telecom, amb un nou nom, que és Cellnex Telecom, i el que ens dediquem és una companyia que el que fem és transportar senyal de telecomunicacions. Ho fem en l'àmbit del transport de senyal de ràdio i de televisió, ho fem bàsicament en aquest cas a tot el que és Espanya, i també des de fa uns anys, des de fa 4 o 5 anys, vam iniciar una línia de diversificació molt important amb tot el que és el transport, les infraestructures pel transport de senyal de veu i dades. Per tant, en aquest sentit, els nostres clients són o bé les companyies que ofereixen accés a la xarxa, els operadors de telefonia mòbil, que diem, o bé també les grans cadenes de televisió i de ràdio. Bàsicament, aquests són els nostres negocis i també tenim una petita línia d'activitat, però molt significativa per la seva rellevància, que és també totes les xarxes de telecomunicacions pels cossos de seguretat i emergència.
Podem dir que teniu dos potes de negoci, no? La primera, que és la senyal de la televisió. Us dedico, per exemple, a gestionar la Torre de Collserola, no sé si és
correcte,
el cas, no?
Correcte.
Que és la que senyala, la que envia les senyals de la tele, i després una altra pota que cada cop deu ser més gran, que és la de les senyals dels telèfons mòbils.
Correcte, és exactament així.
Que això cada cop, no?, deu ser més gran perquè a part va avançant la tecnologia.
De fet, aquesta és la línia de creixement de la companyia. Nosaltres és una companyia que fins fa 4 o 5 anys bàsicament a vegades ens definíem com una companyia que era monoproducte i monopaís. Monoproducte perquè bàsicament doncs, pràcticament el 90% dels nostres ingressos venien d'aquesta línia de negoci que era el transport de senyal de ràdio i de televisió, i monopaís perquè el nostre negoci estava centrat exclusivament a Espanya. I en aquests moments hem fet un salt qualitatiu molt important després d'aquests 4 o 5 anys d'evolució, perquè el 55% ja de la xifra de negocis de la companyia ve del que és les infraestructures per transport de veu i dades, per entendre'ns, i d'un país hem passat a 5 països.
On esteu presents ara? Quins països?
En aquests moments estem a banda d'Espanya, estem a Itàlia, estem a França, estem a Holanda i estem al Regne Unit.
És a dir, quan anem al Regne Unit, quan anem a Itàlia, quan parlem per telèfon, ho estarem fent en el fons gràcies a la xarxa de telecomunicacions, no?, d'una empresa espanyola, que és Cellnex.
És molt possible, no, perquè evidentment no...
Hi ha diverses antenes.
Hi ha diversos operadors i els propis operadors també d'accés a la xarxa tenen les seves pròpies infraestructures, però és molt possible que, per exemple, a Itàlia, doncs, si tu tens un roaming amb la companyia Wind, molt probablement, amb tota seguretat, estaràs rebent la senyal de veu i dades a través d'infraestructura que està gestionada per Cellnex a Itàlia. Sí.
Us esteu convertint pràcticament en una de les empreses catalanes més grans o amb més volum de negoci, no?, que treballa en un sector que a més té més, molt creixement, perquè el sector del telèfon mòbil tots sabem que la cosa va més, no?
Correcte. No sé si de les més grans en termes absoluts, perquè hi ha companyies prou grans a Catalunya, a casa nostra, però en el sector de les telecomunicacions i amb seu a Barcelona, a Catalunya, segurament sí, si no la més gran. I efectivament això respon bàsicament a dos processos que són paral·lels. D'una banda que el consum de dades, el que és l'oferta de dades per part dels operadors d'accés a la xarxa i el consum de dades per part dels usuaris augmenta pràcticament de manera exponencial. Hi ha dades, i amb això hi ha molta estadística al voltant, però hi ha dades que estimen que entre el 2016 i el 2020 el creixement interanual de les dades que es transmetran doncs serà superior al 50%. Això vol dir que és una pressió molt gran també sobre totes les infraestructures i tecnologies que han de permetre el transport d'aquestes dades. I si efectivament, per tant, tenim aquest vector de creixement, que és el propi increment en la demanda de transport de dades, i per altra banda una tendència també per part dels operadors tradicionals de telefonia mòbil, encara que ens agrada més definir-ho com operadors d'accés a la xarxa o d'operadors de transport, operadors de dades i veu, doncs una tendència cada vegada més gran per part d'aquests operadors a externalitzar, el que en diem externalitzar, la gestió de les seves infraestructures. Fins fa poc operaven integradament, verticalment, les seves infraestructures com un element que estava dins de la seva cadena de valor, i cada vegada més aquests operadors el que estan fent és externalitzar la gestió d'aquestes infraestructures per compartir-les amb altres operadors.
I que siguin més barates, no, al fons?
Efectivament, i que la gestió d'aquestes infraestructures sigui més eficient i, per tant, els repercuteixi també en una disminució dels seus costos d'operació.
El que està clar, i és que només ens hem de veure a cada persona, és que cada cop utilitzem el telèfon per més coses, i no només que utilitzem més, sinó que el fem en coses que, en principi, es descarreguen amb més dades, no? Fa uns anys era impensable veure una pel·lícula a través d'un telèfon mòbil, a través d'un iPad, i avui en dia ho fa moltíssimes persones, agafar el metro, agafar el tren, agafar l'AVE i començar a veure coses, no, descarregar. I això de cara al futur ja no em vull imaginar com serà, però la cosa vindrà cap aquí, no?
Absolutament, aquest és el gran repte. De fet, per això insisteixo que hem de fugir del concepte aquest ja dels operadors de telefonia mòbil. Ja no podem parlar d'operadors de telefonia mòbil. En definitiva, el que podem parlar és d'operadors que el que gestionen és això, accés a la xarxa, i que el que ofereixen són bàsicament continguts, i aquests continguts bàsicament són dades, i aquestes dades bàsicament són continguts audiovisuals que consumeixen un ample de banda important, i que, per tant, aquest és el gran repte també de la tecnologia. Això és el que va permetre en el seu moment l'eclosió del 3G, avui en dia l'extensió del 4G, i el que definitivament el salt exponencial que suposarà a partir del 2020 el 5G. Pensem que cada vegada més, com tu bé apuntes, Quim, cada vegada més són més les persones que de manera simultània volem accedir a continguts audiovisuals. I això, com ens podem imaginar, suposa un repte tecnològic molt important des del punt de vista de garantir que les infraestructures estaran adequadament dotades, no només perquè en el nostre telèfon mòbil apareixi el símbol del 4G o en el futur el 5G, sinó que, a més, l'experiència real de l'usuari sigui de 4G o de 5G. I això vol dir que hem de tenir infraestructures adequadament dotades. Mira, una experiència que tots segurament hem tingut és anar a un espai, doncs, amb un esdeveniment esportiu o amb un esdeveniment musical en el que coincidim un gran nombre de persones amb un espai relativament reduït, i que quan intentem accedir a continguts doncs que requereixen aquesta banda ampla, doncs tenim dificultats tant per la descàrrega com per la pujada d'aquestes dades. Això és el repte en el que estem treballant, i això és el repte en el que companyies com Cellnex en aquests moments doncs estem treballant també des del punt de vista de disposar de les infraestructures adequades que permetin que aquesta gestió de grans continguts, de grans dades, de grans volums de dades consumides simultàniament, sigui possible transportar-les adequadament.
D'aquí uns minuts aquí en el programa parlarem de com podem invertir en plans de pensions amb el director general de GBC Gaesco, però entrant a la web de Cellnex també hi ha un apartat per poder invertir, perquè és possible invertir amb la vostra companyia, no?
Sí, aviam, invertir...
Com funciona?
Invertir a Cellnex és molt senzill. Cellnex és una companyia cotitzada. Nosaltres vam sortir a borsa el maig de 2015 i vam entrar al selectiu espanyol a l'IBEX 35 el juny de 2016, el qual és un reflex d'alguna manera de la bona acollida que va tenir la companyia dels mercats i de la liquiditat que té la companyia. Per tant, és una companyia que cotitza a borsa, en el mercat continu i en l'IBEX 35, i per tant qualsevol inversor, sigui institucional o minoritari, té la possibilitat doncs, de poder invertir a la companyia. A partir d'aquí no ens correspon a nosaltres i menys a mi fer cap mena de recomanació al respecte.
Però és possible que tinguéssim un tant per cent, no? Podem dir-ho d'aquesta manera, petitet, de la companyia que gestiona les xarxes de telèfons mòbils, no?
Totalment, totalment, totalment. És perfectament possible. Qualsevol, Quim, tu ara mateix o jo ara mateix, podríem encarregar el nostre intermediari financer, doncs, efectivament, que posés una ordre de compra i no hi ha requisits d'inversió mínima en aquest sentit. Però insisteixo que el que cal, en tot cas, és mirar bé el que són els fonamentals de la companyia, assessorar-se bé i prendre les decisions que cadascú consideri oportunes.
Això sempre ho expliquem en el Duros o 4 pessetes, que més val també estar ben assessorat per poder fer les seves inversions. Per acabar, Toni, esteu en el Mobile Congress. Quines novetats presenteu aquest any?
Mira, bàsicament va bastant en la línia del que t'apuntava just abans, és a dir, el gran repte, un dels grans reptes, sinó el gran repte actual, i sens dubte a mig i llarg termini, és que aquest enorme creixement del consum de dades, precisament entre altres coses perquè el consum de productes audiovisuals inalàmbrics, per entendre'ns a través de transmissió inalàmbrica, doncs creix exponencialment. El gran repte és com garantir que tindrem no només la cobertura 4G o 5G, sinó com garantim que la capacitat que estem oferint als usuaris és suficient perquè l'experiència d'usuari sigui satisfactòria. En aquest sentit, en el mobile hi ha dues grans línies que presentem, que és el que anomenem el DAS, el DAS, que en anglès és l'acrònim en anglès del que són sistemes distribuïts d'antena, que el que permet és, el que et comentava, en espais de grans aglomeracions, centres comercials, espais esportius, aeroports, també metros, túnels, etc., garantir que hi ha una continuïtat en la comunicació. Això són sistemes distribuïts d'antenes que el que permeten és garantir gran capacitat de transmissió de dades en espai on es produeix una aglomeració de públic, diguem-ne, simultàniament important.
Doncs estarem molt atents, perquè com és una cosa que tothom utilitza avui en dia, els telèfons mòbils, anem veient com van evolucionant i a veure si acabem doncs, amb això, no? Que el dia que estiguem a un concert o al camp del Barça i no podem enviar la típica foto a WhatsApp perquè tothom ho està intentant enviar, doncs això ho aconseguim i ho acabem ja solucionant. Doncs Toni Brunet, el director d'Afers Públics i Corporatius de Cellnex Telecom, gràcies per entrar al Duros i que vagi molt bé al Mobile World Congress.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats també pel vostre programa.